Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre de nou. Comença la fase de la represa, així l'ha anomenada el president de la Generalitat en una compareixença en què ha donat a conèixer el decret per gestionar des de Catalunya, des de les competències autonòmiques, aquesta desescalada. El president Quim Torra ha presentat concretament les mesures d'un decret que regirà aquesta fase ara que ja s'han recuperat les competències, com ell mateix ha recordat. Torra ha afirmat que cal ser més prudents que mai ara que hi ha dates assenyalades properes, com són la de Sant Joan la setmana vinent i, en general, les festes majors. A més, hi ha l'ús de mascaretes, el respecte a la distància entre les persones i el rentat de mans com a prioritats absolutes que ha descrit el mateix president de la Generalitat. Us expliquem, d'altra banda, que algunes característiques genètiques, entre elles les que determinen el grup sanguini, augmenten la predisposició perquè la infecció amb el coronavirus assoleixi més gravetat. Ho demostra així un estudi internacional en participació catalana que publica el New England Journal of Medicine. L'estudi s'ha basat en dades de pacients d'Itàlia i d'Espanya, com dèiem, en participació catalana des dels hospitals Vall d'Hebron i Clínic. Les beques menjador es mantindran durant els mesos d'estiu per als menors més desfavorits. Durant l'estat d'alarma s'havia garantit l'ajuda amb més de 160.000 targetes Moneder i ara la proposta d'ampliació té el suport de tots els grups parlamentaris. Encara més notícies de l'actualitat. El Gran Teatre del Liceu reprèn la seva activitat estiuenca amb una representació visual de l'art visual i que Víctor García de Gomar, director artístic, ha presentat com una part del diàleg entre el teatre i aquest gènere. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, hits and tuits a la fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la fórmula Estel, hits and tuits, música i actualitat. Actualitat i música.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a totes i a tots els que seguiu el programa de Plusvàlua de Ràdio Estel. Que sigueu feliços. El programa d'avui, al fil de l'actualitat, parlarem en primer lloc del treball de les persones amb discapacitats. És fàcil trobar feina, sent una persona discapacitada? Parlarem amb el president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, senyor Josep Roset, que dona feina a les persones amb discapacitat i representa el 70% de les contractacions laborals de tota Espanya. I durant el període d'estat d'alerta, els catalans hem consumit més pollastres i més ous, però no els suficients perquè la pandèmia ha fet que el turisme i la cadena de bars, restaurants estiguessin tancats i els avicultors, com els altres, s'han hagut d'espavilar. Entrevistarem el president de la Federació Avícola Catalana, senyor Joan Anton Rafecas. Parlarem també de l'estalvi de la Borsa de les Finances amb el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Pere Guitjoan, economista. I finalment intenta refer-se després del coronavirus, tant a Europa com a Espanya i Catalunya. Es reuneixen els empresaris més VIPs de tot Espanya, escollits dins de les empreses del IBEX 35, allò que se'n diu la crem de la crem, en una cimera que vol acabar amb el document lliurar-lo al govern i on sembla que l'objectiu fonamental és que la sortida de la crisi no es farà gràcies al sector públic ni gràcies al sector privat, sinó amb una col·laboració entre els dos. Tenim com a convidat el senyor degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, senyor Anton Gasol.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Escoltem avui Lady Gaga i Bradley Cooper, una de les seves cançons més escoltades, Shallow, que vol dir superficial, però no tan superficial. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself. Sometimes I fear myself.
Shallow. Gràcies, Lady Gaga i Bradley Cooper. Genials. No sé si es pot dir més paraules, però buscava sinònims, però no els trobo. No els trobo millors per compartir amb nosaltres una estona del programa Plusvàlua. I tot seguit estrenarem les entrevistes, però abans introduirem la música de fons del programa, que avui serà la música instrumental de la cançó d'Adele, Rolling in the Deep, tombant per les profunditats. Comencem avui amb una entrevista en el tema del treball social, amb l'ocupació dels discapacitats, de les persones discapacitades, una tasca molt engrescadora per qui treballa. Parlem amb el senyor Josep Roset, president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya. Bon vespre, senyor Josep Roset.
Bon vespre, Salvador.
Doncs aquí estem intentant, en fi, donar algunes eines als nostres oients sobre l'activitat de la vostra federació, eh? Mm-hmm. Vostè es dedica al treball social, a la promoció de les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial, salut mental, orgànica, és a dir, a tot, i que trobin un lloc de treball adequat a les seves possibilitats i capacitats. Expliqui'ns millor, senyor Roset, com són els centres especials de treball de Catalunya. Vostè va dir que hi ha històries precioses darrere de la incursió, de la inclusió social. Expliqui'ns alguna cosa.
Correcte. Miri, primer tot agrair-los que ens hagin contactat per donar-nos visibilitat en un moment que realment estem patint, els centres especials de treball. Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció realment és social. Els centres especials de treball, que són CETs, que no li diem CETs, també són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim també de treball al món ordinari.
Sí. Vostès fan el 70% del total de les contractacions a persones amb discapacitat de tot Espanya. Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Sí, a Catalunya, el nombre de treballadors amb discapacitat a tots els CET, que se li diu a la federació, és de més de 16.358. Continua sent tan complicat la inserció laboral de persones amb discapacitat, senyor Roset?
I tant. Encara ens queda molta feina per fer. Gairebé la totalitat de la plantilla del Centre Especial de Treball està constituïda per treballadors amb discapacitats i actualment la llei diu que té que ser un 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33%. I a Catalunya actualment hi ha uns 551.000 persones amb reconeixement legal de discapacitat, de les quals la població, diguem-ne, activa laboral són uns 306.000.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. I estem en una situació que més del 65% es troben en situació d'inactivitat. Llavors, clar, encara queda per fer molta feina i una de les nostres funcions és aquesta, és intentar insertar el màxim de persones amb discapacitat i també millorar la feina que tenen els que ja estan treballant.
Sí, sí, ara amb el coronavirus, senyor Roset, els seus centres especials de treball han tingut alguns problemes i s'han fet 94 ERTOs durant l'estat d'alarma, afectant a 5.500, quasi 5.500 treballadors. Crec que alguns centres ja han tornat a treballar, és a dir, que els ERTOs, en fi, s'han acabat de moment en alguns llocs.
Correcte, sí, sí. Actualment, de 204 centres especials de treball que hi ha a Catalunya, sí, que estem visquent uns moments molt difícils, perquè ja en una situació normal per nosaltres és complicat resistir, 94 han fet expedients de regulació temporal d'ERTOs pel Covid, sí, que afecten a uns 5.453, això que dèiem, sí, de treballadors amb discapacitat, que és un 32%. Per altra banda, també hem tingut altres centres especials de treball que és molt la minoria, que han incrementat la seva feina, com per exemple les bugaderies, doncs amb tot aquest trimestre, aquest primer trimestre hem tingut, doncs pels efectes sobretot hospitalaris i sanitaris i assistencials, han treballat molt.
Vostès diuen que som les úniques persones que garantim l'ocupació de les persones amb discapacitat. Dic entre cometes. I, per tant, necessitaran vostès ajudes de les administracions. Quines ajudes aconsegueixen ara?
El centre d'espais de treball ara és una peça clau per a l'assoliment d'un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible. Nosaltres ens centrem molt en les persones i estem molt arrelats al territori. I, per tant, considerem que és una prioritat per nosaltres, és a dir, necessitar les ajudes per minimitzar l'impacte sobre l'ocupació i l'activitat. No? Nosaltres som economia social i, per tant, contribuïm a una societat més justa, més igualitària, i en aquest sentit és el que fem.
Que hi hagi oportunitats per tothom, sobretot.
Correcte. I en aquest cas, per exemple, en el cas de la crisi del Covid-19, el que hem fet nosaltres és hem fet un pla de xoc i hem demanat a l'administració, en aquest cas al Departament de Treball, que és qui té la competència, Economia Social, de materials, EPIs, en aquest cas, nou finançament, perquè estem patint molt amb el tema de finançament, i també bestretes de les subvencions que tenen que anar al Centre Especial de Treball.
Sí. Des del punt de vista legal, senyor Roset, la legislació actual sobre la discapacitat de les persones, coneguda, abans es deia la llei LISMI, avui és un real decret, resulta suficient per les necessitats de les persones amb discapacitat?
Sí, perquè és molt assistencialista i sobreprotectora pel mercat de treball protegit. Tot i que encara a Alemanya, per exemple, ells estan al 5%, a França al 4,5%, i aquí a l'estat espanyol estem a un 2%. De compliment de persones a l'empresa ordinària, de persones amb discapacitat. I una cosa que també es tindria que millorar una mica és el règim sancionador per les empreses ordinàries, que actualment el creiem que és poc. Creiem que amb la nova agenda 2030, amb els objectius amb els ODS, que són els objectius de desenvolupament sostenible de la Convenció de Nacions Unides, amb això duplicarà els efectes de canvi social i jo crec que amb això anirem poc a poc millorant l'entorn i les relacions amb les comunitats i fent una societat més sostenible.
Sí, sí. I finalment, senyor Roset, durant l'estat d'alarma s'ha incrementat molt la digitalització a tot arreu, a totes les empreses, el que pot ser molt beneficiós també per determinar els treballs de persones amb discapacitat. Té algun projecte per promoure aquesta digitalització?
Sí, miri, això concretament ho vam estar parlant a l'última assemblea fa 15 dies, l'Assemblea General de la Federació, i vam aprovar la seva transformació digital 2020 amb els centres especials de treball.
Això és fresc, això.
Transformació digital de la Federació i estan al servei de les persones i al resoldre els problemes. Amb aquesta hiperconnectivitat per nosaltres és essencial per fomentar la inserció laboral. I amb el teletreball i amb l'extensió d'unitats tecnològiques en aquest cas d'ús individual, favorirà molt la digitació. Constitueix per al nostre sector, un projecte clau per a la millora i tindrem més flexibilitat per adaptar-nos als canvis. Aprofito per dir-li que nosaltres cada any fem una fira de la discapacitat, una més important de l'estat espanyol,
sí?
I aquest any que la farem al setembre, que la vam tindre que aplaçar 10 dies abans de
realitzar-se.
Correcte. Llavors el farem ara el 29 de setembre del 2020 i combinarem a nivell digital i a nivell...
No dic on serà la fira?
Serà el 29 de setembre del 2020. És a dir,
a quin lloc?
L'han traslladat ara a finals de setembre.
Sí.
I la fira es diu Sí, millor. Vol dir que sí, es pot fer amb persones amb discapacitat i encara millor.
Sí.
Anem a l'empresa. I ho farem presencialment, ho farem a les Drassanes de Barcelona.
Sí.
I aprofito per dir-li que estan invitats a totes les persones amb discapacitat que busquin feina, els acollirem, ja les millors empreses del mercat estaran allà, i també estaran als centres especials de treball per buscar candidats per oferir-los feina i si no, per la que tenen, millorar-la.
Sí, doncs moltes gràcies, que s'animi tothom a anar a aquesta fira a les Drassanes, ha dit, no, de Barcelona.
Exactament, correcte.
I, bueno, que hi hagi moltes empreses i que hi hagi molta gent interessada a les persones amb discapacitat, a fi que hi hagi una igualtat d'oportunitats per a tothom. Senyor Josep Roset, moltes gràcies, bon vespre i bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies, gràcies. Agraït.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I ara toca parlar de les granges, de les gallines, dels galls, també, clar, i els ous. Hi ha persones que parlen amb les gallines i diuen que s'entenen. Jo les he conegut. També n'hi ha que parlen amb les ovelles o amb les vaques. Bé, els animals i les persones, a vegades, si tenim molt de tracte, estem molt a prop, acabem inventant un llenguatge per fer-se entendre en petites coses. Però anem a parlar del coronavirus i com han viscut els avicultors el coronavirus. I tenim aquí entre nosaltres el senyor Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana. Bon vespre, senyor Rafecas.
Hola, bon vespre.
Durant el coronavirus, les llars catalanes han consumit bastant més ous de l'habitual i també més pollastres. Tot i això, el consum global ha baixat, senyor Rafecas.
Sí, efectivament. Tot aquest període de confinament, les primeres setmanes, sobretot, es va vendre bastant més de producte avícola, tant pollastre com gall d'indi, a la distribució en general. El que passa és que globalment la venda ha baixat per estar totalment aturat els sectors de l'hostaleria i de la restauració.
És clar.
Naturalment han perjudicat molt en les vendes en aquest sentit.
Clar.
Tenint en compte que a partir de l'1 d'abril es considera ja l'inici de la campanya estival i, evidentment, el sector estava preparat per afrontar tota aquesta temporada que, evidentment, encara no ha començat.
Sí. Les gallines i els pollastres estan hipervacunats. Hipervacunats als diferents coronavirus. Però no estan vacunats de la Covid-19 perquè encara no existeix la vacuna, no? Es pot considerar que els consumidors de Viram estem, d'alguna manera, vacunats contra el coronavirus?
Sí, sí, totalment. Tots els organismes oficials, l'OMS inclosa, naturalment, estan d'acord en que els aliments no, en general no són font de, o via de transmissió del coronavirus. El risc de contagi per Covid no és un problema de seguretat alimentària. Les vacunes que s'administren a tots els animals, els pollastres i els animals en general, són vacunes que van destinades a la protecció per prevenir les seves enfermetats, les pròpies de cada especialitat, de cada espècie.
Cada espècie, sí.
És a dir, perquè tinguin una més bona salut, naturalment.
Sí. De fet, el pollastre, quan està a la granja, no pot guardar-se una setmana més, perquè engreixa, però després no el voldrà ningú si és massa gras. Com ho han fet per comercialitzar els excedents que han tingut en aquest estat d'alarma?
Bé, tot el sobrant que hem tingut en aquest estat d'alarma s'ha hagut de destinar a l'exportació i a la congelació, bàsicament. Calculem que entre el 5 d'abril i el 17 de maig, que va ser el període més fort d'aquesta situació, es va donar sortida a tot el producte per aquestes vies, que va ser al voltant del 18%, que és justament gairebé el destinat a aquests dos sectors que li anomenava abans de la restauració.
Sí.
I l'hostaleria, no?
Sí.
I es van haver de retirar del mercat per les vies que es van poder, o sigui, la d'exportació i sobretot la de congelació, amb importants pèrdues pel sector, perquè això es va tenir que comercialitzar a preus molt, molt exageradament baixos.
Ja. De fet, avui es poden comprar doncs, carns i pollastres més barats que en altres moments, potser, no? Vostès diuen que els ous, quan arriben a casa, han de posar-se a la nevera. Però jo, quan vaig a comprar els ous als supermercats o a les tendes, no estan a la nevera, estan allà damunt damunt d'un estant, no?
Sí.
Per què això?
Sí, miri, això està fet perquè els ous, en el moment que estan a les estanteries dels súpers, en general, doncs són ous acabats de posar, per tant, molt frescos, i es considera que el fet de que el consumidor els compri i abans no els posa a la nevera puguin passar unes hores, seria molt contraproduent que si estiguessin en un lloc fresc passessin a una temperatura normal per tornar-los a passar en fred, el que se'n diu trencar tot aquest procés.
Sí.
Per tant, sempre s'ha considerat millor que botigues estiguin en temperatura normal i que després, perquè és un producte de llarga durada, que és de consum preferent almenys entre 4 i 5 setmanes, doncs es posin a la nevera per la seva millor conservació.
Ja. Catalunya, senyor Joan Anton Rafecas, hi ha unes 2.800 granges, no? Quina és la salut econòmica d'aquestes granges avui?
Bueno, el sector avícola és molt divers i dona granges de característiques ben diferents les unes de les altres. Aquest moment, si parlem d'economia, són uns moments que estem pendents de l'evolució de la situació que estem vivint, no?
De la pandèmia.
Paral·lelament a això, vull dir, les empreses del sector, les granges en general, estem única pendents de si ara entrem en una nova etapa on encara no sabem quin turisme ens pot venir, ni ara properament durant l'estiu, ni la resta de l'any. Per tant, estem una mica pendents també de futurs rebrots, que se'n parla tant aquests últims dies, i ens haurem d'anar mullant per temporades en funció de com es vagi produint tota aquesta situació. Mentretant, home, una mica de patiment, evidentment l'estem passant perquè no s'està treballant ni de bon tros el ritme habitual que caldria treballar.
Sí, o sigui que les incubadores estan menys.
Hem tingut que adequar la producció a aquest nou ordre. Naturalment, si tenim, com li comentava, un 18%, 20% de menys venda, doncs s'han hagut de retirar producte de les incubadores.
Clar.
Perquè ja no accedeixin a les granges i no ens surti una altra vegada una producció que ni a Catalunya ni a l'estat espanyol necessita.
Ja.
I per no tornar a trobar-nos en aquesta situació que li comentava de tindre que treure del sistema habitual de comerç a tot el producte.
Sí, sí. Segons les seves dades, les dades de la Federació de l'Avicultura de Catalunya, cada català menja aproximadament a casa uns 13 quilos de pollastre a l'any i un quilo i mig de gall dindi. I consumeix aproximadament uns 150 ous a l'any. És un consum normal dels països, pels països europeus?
Sí, això és les dades que es tenen aquí, com diu vostè, del consum a les llars, no? Però de les dades de consum de restauració, escoles,
sí,
hospitals o altres col·lectius,
sí,
no hi ha dades fiables. O sigui,
no.
És més, en definitiva, que això. Només es tenen dades concretes del pollastre que entra a les nostres llars. Però aquí s'hi podrien posar uns quants quilos més, perquè doncs s'hauria de tenir en compte aquest altre...
Ah, o sigui, això només...
Sí, només, perquè és notable.
Sí, només afecta, diríem, aquestes xifres són de llars, diríem. No?
De llars, sí.
Sense
sí.
La restauració, sense les escoles, sense...
Exacte, sí. Exacte.
Després de la pandèmia, com veu vostè el futur de les granges i de la carn blanca arreu del món? Jo tinc entès que en alguns estudis que he llegit diuen que el porcí baixarà en el futur, degut potser als temes del clima, a favor de les aus. Què en sap vostè d'això?
Sí, bueno, això és, hi ha els estudis més recents apunten en aquesta direcció. La carn d'au és una carn que naturalment per la seva versatilitat, el seu baix greix, la seva versatilitat, com he dit, les possibilitats gastronòmiques que ofereix, sense restriccions ni culturals ni religioses i que entra, per exemple, doncs, a tots tipus de dietes, és veritat que en el futur és una de les carns que pot pujar una mica més el seu consum a tot el món. Per tant, no, el futur no hauria de ser, des d'aquest punt de vista, dolent, sinó tot el contrari.
Sí, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, i que passi vostè un bon vespre i un bon cap de setmana, senyor Rafecas.
Moltes gràcies a vostè.
I gràcies per les seves explicacions que ha compartit amb nosaltres en el programa Plusvàlua. Bon vespre i bon cap de setmana.
Gràcies i bon vespre.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Doncs aquí estem una altra vegada fent l'entrevista, aquesta vegada amb el senyor Pere Guinjoan, economista i expert en temes financers i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ha vingut als nostres estudis de ràdio, gràcies a Déu, que finalment en tenim un, perquè aquí doncs, hi ha com una por a venir als estudis perquè pensen que els micròfonos estan contagiats i jo puc assegurar que estan molt, molt, molt nets i molt acuradament cuidats perquè els que treballem aquí doncs, no agafem cap virus de cap tipus, no? Doncs molt bé, bon vespre, senyor Guinjoan.
Bon vespre i és un honor i un privilegi d'estar aquí a Ràdio
Estel. Sí, és el primer després de la pandèmia. La situació financera creada pel coronavirus ha fet coses curioses. Per una banda, s'ha incrementat l'estalvi en moltes famílies durant el confinament. No hi havia despeses per gasolina, ni restaurants, ni bars, ni viatges, etc. No? La gent ha menjat més, això sí. Però, per altra, les economies familiars passen, quasi en un 30%, per problemes a causa de la manca d'ingressos, els ERTOs, la inseguretat, etc. Com veu la situació de l'estalvi, senyor Guinjoan?
A veure, hi ha hagut, diguem-ne, això és una cosa matemàtica, no? El disparar-se, el col·lapsar-se el consum s'ha disparat l'estalvi. La gent, durant aquests tres mesos, la que ha pogut, ha estalviat molt. Hi ha una minoria molt important de gent que ho està passant molt malament, que aquests pobrets no han pogut, pobra gent, no han pogut estalviar, al contrari. Hi havia gent, diguem-ne, que depenia dels seus propis mitjans, del seu treball per viure, etc, que ha perdut el treball, no ha tingut accés a un ERTO, no ha tingut accés a altres ajuts, i, per tant, ha de dependre, diguem-ne, de l'ajut, entre altres coses, doncs, de les institucions cristianes, no? De Càritas i de...
Sí.
Sí, això ha passat. Ara, les perspectives, el que vostè em preguntava, la perspectiva de l'estalvi. Miri, més val que no estalviem gaire a partir d'ara, perquè està clar, si no gastem...
L'economia es para.
Clar, exacte. Pensi que la despesa seva és el meu ingrés.
Clar.
I, per tant, diguem-ne, si tots decidim no gastar, els ingressos de moltes famílies seguiran col·lapsats. De manera que ara el que és socialment responsable, per dir-ho així, és tornar, qui pugui, clar, tornar a gastar.
Sí, i que l'oferta i la demanda vagin fluidament, no?
Exacte, diguem-ne que l'activitat es recuperi, que es recuperi quan abans, no? Sí. L'activitat econòmica.
Sí, sí. De fet, me sembla que avui ha sortit el Financial Times un article dient, bueno, escolti, què coneixem ara del coronavirus i què no coneixem? I sobre el futur del coronavirus, què coneixem i què no coneixem? Molt interessant. Vostè, que és un lector del Financial Times, ens pot explicar de què va aquest article?
Sí, sí, li comentava. És a dir, és un article de Martin Wolf. Martin Wolf és l'economista principal del Financial Times, és periodista, té formació econòmica, és l'economista principal del Financial Times i ha fet una cosa molt esquemàtica. Un article, diguem-ne, en quatre parts. Primer, del que ha passat, i del que ha passat en sabem coses, però també hi ha coses que ja han passat que encara no sabem. I després, diguem-ne, del que pot passar, del que ens espera, també hi ha coses que són fàcils, per dir-ho així, de predir, i altres que hi ha gran incertesa. Li enumero molt ràpidament.
A veure.
Perquè, així, diguem-ne, què sabem del que ha passat? En primer lloc, estem a la recessió més important que mai ha tingut el capitalisme. Més important que la Gran Depressió. La Gran Depressió va ser una...
La del 29.
La del 29, i molt més important que la...
La del 2007.
Exacte. El que passa que aquestes van ser recessions provocades per una crisi financera. Això no és una recessió provocada per una crisi financera i, per tant, no hi ha hagut destrucció, per dir-ho així, de capital productiu.
No hi ha hagut guerra, tampoc.
No hi ha hagut guerra i, per tant, estem davant un terreny nou. Ara, l'activitat econòmica s'ha col·lapsat com mai s'havia col·lapsat en el capitalisme en els 200 anys, diguem-ne, que porta de l'economia moderna. No? Per tant, primer. Segon, és una recessió d'impacte desigual, tant en les empreses com a les famílies, als sectors econòmics. Hi ha sectors molt col·lapsats, turisme, transport aeri. Hi ha altres sectors, en canvi...
Molt escanyats, jo diria. No?
Bueno, la gent, el turisme estava prohibit viatjar. I ara que comença a estar permès, home, la gent anirà... Hi haurà gent que sí, que començarà de seguida, però la gent potser voldrà veure una mica com van les coses abans de llançar-se. No? I el transport aeri, igual, a mi em sembla que el transport aeri... Aquí hi ha hagut una altra cosa, que és que hem vist que el teletreball funciona.
Sí.
I aleshores hi han moltes coses que abans es feien en reunions presencials que requerien viatges amb avió i que...
Que costaven un dineral.
Que costaven un dineral.
Perquè paga l'avió, paga l'hotel, paga desplaçaments.
I que, en canvi, ara, amb les teleconferències, això, doncs, com que ho fan els nens a l'escola...
Webinars, es diu també això, no?
Exacte. Tothom diguem-ne, s'hi llançarà. El sector de les telecomunicacions és un sector que, al contrari, té un boom, ara. Arrel d'això. Ah. Tercer punt. Hem tingut l'experiència que ens ha demostrat que l'economia mundial tan moderna està exposada a pandèmies.
Sí,
aquest és un primer cas.
Però això ho va dir ja Bill Gates. Una de les coses que pot ensorrar el capitalisme és una pandèmia mundial.
Doncs la va encertar.
Sí, sí.
La va encertar, no? I que, a més, és difícil posar d'acord els governs amb aquests governs que tenim, diguem-ne, la crisi del 2008 va fer malbé bastant les democràcies.
Sí.
Hem tingut el Brexit, hem tingut Trump...
Bueno, van vindre els populismes...
Els populismes de tot ordre, alguns de prop de casa nostra, també.
Sí.
La democràcia, diguem-ne...
Parent duros a quatre pessetes, sí.
La democràcia no diria que estigués gripada, però tenia dificultats.
Sí.
No? Fer front a les pandèmies des de governs autoritaris i democràtics, això serà complicat. I, en quart lloc, sabem que tindrem danys econòmics permanents. Deixi'm posar-li un exemple obvi, el que se'n diu capital organitzatiu. Hi ha empreses que no han pogut sobreviure, que no podran sobreviure, per tant, s'hauran de desfer. Això era un capital que teníem, d'uns recursos de voluntat empresarial, de recursos de capital, de recursos humans, que, diguem-ne, que s'hauran desfet. Això serà una pèrdua... Hi haurà gent que perdrà, diguem-ne, les seves habilitats professionals, etc. Això farà un dany permanent, ara impossible de quantificar, però que sabem que serà gran.
Sí.
Coses que ja han passat però que ignorem, el segon capítol, diguem-ne, no? Seria aquest que diu el senyor Wolf. La primera interrogant, quan es trobarà una vacuna o un remei eficaç pel Covid-19? Això ningú ho sap.
No.
Ningú ho sap.
Això encara és un misteri.
Fins que no hi hagi una vacuna o un remei eficaç, diguem-ne, tenim mala peça al taler per tenir una recuperació total. Segona cosa que han passat i que no sabem. Quin perfil tindrà la recuperació? Si serà una recuperació, el que se'n diu en B baixa, és a dir, amb un sol. Si serà amb doble B, amb dos... Si serà una recuperació amb vela, és a dir, una gran depressió i després la remuntada costarà molt. Això no ho sabem. I també ignorem...
I és una incògnita important, aquesta.
És una incògnita crucial, però...
Per les empreses, sobretot. Hi haurà un rebrot o no hi haurà un rebrot? Aquest és el problema.
Exacte. Aquí, jo a la meva joventut, pels meus pecats, havia sigut econometrista. Aquest pecat hi he renunciat. I per tant, jo desconfio molt dels models matemàtics i dels models quantitatius, diguem-ne. Jo crec que aquestes coses no es poden saber. I en tercer lloc, de les coses que ignorem del que ha passat, és l'impacte de la pandèmia sobre el comerç internacional i les relacions internacionals. Això encara no ho sabem. Ara, a partir d'aquí, com serà el món després de la pandèmia? Hi han coses que sabem, diguem-ne, de com serà el món de cara al futur. En primer lloc, la globalització de les coses tindrà més reculada encara que la que tenia. Això de fabricar a la Xina o fabricar al Vietnam o fabricar a Indonèsia no estava tan de moda ja últimament. Perquè amb la robotització, els costos, l'estalvi de costos de fabricar a Indonèsia respecte de fabricar a l'Hospitalet de Llobregat no és tan gran. el control dels robots, diguem-ne, és una part molt minsa, molt menor del cost del que abans eren els costos laborals, que és on hi havia el gran estalvi.
Sí, sí, molt interessant.
Per tant, aquí la globalització retrocedirà. En segon lloc, hi haurà un avanç de les tecnologies aquestes del control. Aquí la Xina hi lidera, diguem-ne, no? Càmeres a tot arreu, el telèfon que dirà on has estat i amb qui has estat, etc. Això, diguem-ne, és una mica allò orwellià, no?
Sí.
Però no hi tenim res a fer, això sembla que...
No és massa democràtic, això, no?
No. La tercera qüestió que deia el senyor Wolf és la polarització política. Aquesta polarització que estem visquent entre, per una banda, diguem-ne, una dreta proteccionista i nacionalista. Un exemple seria Trump, l'exemple més...
Sí.
El senyor Boris Johnson, el govern del senyor Boris Johnson també és un altre exemple.
Sí.
O també les esquerres més socialistes i més, entre cometes, progressistes. Això tenim exemples, potser més a prop de casa nostra, però són també generalitzats. Diguem-ne, aquesta política més polaritzada segurament ha vingut per quedar-se, per dir-ho així.
No? Sí. I això realment, que no hi hagi el diàleg aquest que fa possible la democràcia i l'entesa i que les persones es tractin com a persones i els drets humans estiguin... els estats siguin de dret, per exemple. No?
És molt de lamentar.
És molt de lamentar.
Perquè uns i altres, diguem-ne...
Perquè no es pot trencar, això.
Exacte. Uns i altres, l'acord aquell que hi havia, diguem-ne, sota l'imperi de la llei, tot és possible, fora de la llei no és...
Sí.
Ara, ni uns ni altres...
Sí, ara la llei ja... Fi...
Avui és i demà no és,
sí,
diguem-ne, no?
Sí, sí,
és,
sí.
I, per tant, això compta perquè és una llàstima.
Per exemple, ara, el primer que s'ha fet amb el tema d'ensenyament ara, primer és abolir la llei anterior,
mm-hmm,
però no aprovar-la la nova. No, fem al revés, no? Primer aprovem una llei i després... Doncs deroguem l'altre, no? Però no, s'ha fet primer al revés.
Jo no sóc expert en educació, però això que
no,
passa...
No, és que va passar al Congrés, eh?
Però això que passa al nostre país, que cada vegada que hi ha un govern nou hi ha una llei d'educació nova...
Sí.
Home, és un escàndol, això, no?
Sí, sí. Sí.
I l'últim...
Bueno, per acabar...
L'últim punt és que les relacions internacionals...
Sofreixen també...
Seran molt tenses. La tensió entre Estats Units i la Xina... És veritat que ara hi ha els dos gallets, tant de la Xina com dels Estats Units, són això, dos gallets. Però ni que hi haguessin polítics, diguem-ne, molt més enraonats al capdavant d'aquests dos països, les condicions objectives diuen que segurament veurem més tensió.
Sí, això també preocupa una mica, no? Perquè...
Futur.
Aquestes coses sempre es comença poquet a poquet, però després no saps mai com s'acaba, no? Doncs, senyor Guinjoan, li agraeixo molt la seva intervenció aquí en el programa, en el nostre programa Plusvàlua, que tingui molta sort, que estigui molt content amb l'economia del futur, perquè la Nadia Calviño ja ha dit que, escolti, brotes verdes. Bueno, no ho ha dit brotes verdes, però ha tornat a... refer aquesta imatge de l'època de Zapatero. Moltes gràcies, que tingui bon vespre i bon cap de setmana.
Gràcies a vostès.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CESC, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs ara estem en el tema de les ajudes de l'Estat. D'una banda, els 16.000 milions de pessetes, d'euros, fons perdut. Avui s'ha sabut, precisament, que l'Estat dona 4.252 milions al sector del turisme. I després, ahir ja va dir també que el sector de l'automòbil rebrà 3.750 milions d'ajuda. El Congrés dels Diputats ha creat una comissió per la reconstrucció econòmica, després del coronavirus, i després s'ha reunit també la cimera d'empresaris per a la reconstrucció econòmica d'Espanya després del coronavirus. És a dir, els empresaris han dit que no val a fer reformes de fons. Per exemple, la reforma laboral en època de crisi, deia Sant Ignasi, no facis mudances ni pujar impostos, no volen pujar impostos. I volen que la col·laboració públic i privat sigui la base de vèncer la crisi econòmica. Estem parlarem ara amb el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bon vespre, senyor Anton Gasol.
Bon vespre i gràcies per convidar-me.
No, i ara, encantat. Sembla que els empresaris, a la cimera que ha presidit Antonio Garamendi, president de la COE, Volen una col·laboració entre el sector públic i privat i per sortir de la crisi provocada per la pandèmia, perquè ni l'un, ni el públic, ni l'altre, el privat, ho poden resoldre sols.
Efectivament. Sempre la col·laboració és molt millor que la confrontació. Per tant, jo celebro de que hi hagi una cimera d'empresaris. És veritat que el seu lema, Liderando el futuro, pot semblar ambiciós, pot ser pretensiós, però jo crec que és bo tenir, ser pretensiós, no? o ser ambiciós en la vida. I que es preocupin pel futur de la societat. Faltaria més. Inversió, ocupació, innovació, digitalització, transformació, sostenibilitat, preservar la biodiversitat, fer efectiva la transició energètica, una nova activitat empresarial més equitativa entre els seus participants, els grups d'interès, accionistes, treballadors, proveïdors, clients, faltaria més. I això que ho facin conjuntament amb les administracions públiques, doncs em sembla molt bé. Però, si em permet, no, jo els hi demanaria i els hi suggeriria un tema. Pensi que demà és un dia clau per a Europa. Es reuneix el Consell Europeu, que en definitiva es posarà la proposta de la Comissió de lo que se'n diu el marc financer plurianual, és a dir, el pressupost de l'any 21-27, del 26, dels propers 7 anys, i el fons de recuperació, les dues coses més rellevants dels propers anys. Aquí
i passarà la presidència a Alemanya.
Sí, també. I aquí resulta que per primera vegada jo crec que Europa s'ha posat les piles, ha estat on tocava estar, està fent la feina d'una bona manera, especialment la Comissió, també el Parlament, i ara falta que això ho remati el Consell Europeu, que són els caps d'estat i de govern. A mi m'agradaria que la cimera aquesta hagués fet una carta, o fes una carta, això és demà, fes una carta dient el compromís del sector, de la classe empresarial, en què aquests fons de recuperació i aquest nou pressupost de la Unió Europea, ells posaran tota la seva part perquè sigui, des del punt de vista dels compromisos que demana la Unió Europea per poder tenir aquests fons, que ells apoyaran això al màxim. I així dissipar les possibles reticències que tenen aquests països que mal anomenats frugals, com són Holanda, Dinamarca, Suècia i Àustria.
Sí.
Per cert, algun d'ells, com Holanda, un país que gairebé és d'il·lusió fiscal, les instal·lades allí. Això és el que m'agradaria.
Sí. Sempre és difícil posar-se d'acord en el repartiment dels diners, senyor Casol. Per exemple, els 16.000 milions de fons perduts, si hi ha queixes amunt i avall, que si les comunitats autònomes, tal o qual. I ara posar-se d'acord amb els, esperem que s'aprovin, aquests 140.000 milions en subvencions i préstecs que rebrà Espanya de la Unió Europea. Vostè com ho faria? Com ho faria aquest repartiment?
Bueno, sempre és complicat. Jo diria que mai plou a gust de tothom.
No, sempre hi haurà protestes.
Plogui, que no pas que pedregui, veritat?
Sí, sí,
i això
sí.
Pluja. I pluja relativament fina i important. 16.000 milions, déu-n'hi-do. Uns estan contents, els altres no tant. Miri, jo aquí també faria un suggeriment. La primera observació és que són insuficients. Són insuficients per fer front a la devastació que ha produït el Covid. Però, en canvi, deia que la Unió Europea, afortunadament aquesta vegada ha fet els deures i els ha fet a temps, i ha posat a disposició dels estats el Mecanisme Europeu d'Estabilitat, el MEDE, que ara no té la troica, no té aquells de negre, que és una línia de crèdit de fins a 240.000 milions per fer front a la pandèmia. A Espanya en podria arribar a sol·licitar i n'hi donarien 25.000 per cobrir costos sanitaris directes, indirectes i totes les i l'economia que s'ha vist maltreta per això. Aquesta línia de crèdit està ja operativa i ho serà fins al desembre del 2022. I un venciment dels crèdits a 10 anys. I sap quan pagaran de tipus d'interès aquests crèdits?
No.
0,1%.
Quan?
0,1%. Oh. 0,1%.
Sí. Bueno, i no està mal.
No està mal. No, i l'altre, vostè m'ha fet referència als 140.000 milions, dels quals una part considerable són transferències directes, és a dir, no s'han de tornar, i els altres són crèdits. Precisament, demà, el que es discutirà si efectivament aproven aquest fons de recuperació i les reticències d'aquests països, que no són reticències en el sentit de que no volem perquè els uns gasten. L'únic que diuen és que no volem que siguin per a despesa corrent. Volem perquè els països que rebin aquests fons, tots, uns més que uns altres, els més afectats, com Espanya i Itàlia, aprofitin la benentesa per fer un salt endavant les seves economies. No és que no vulguin, ni tampoc retallades. El que volen és que precisament s'aprofiti la benentesa per modernitzar el país i fer les transformacions pendents d'una vegada.
Sí. La gent del carrer no toca encara la crisi del coronavirus en la seva rotunditat, no? Perquè això vindrà a partir de l'octubre, no? La vicepresidenta econòmica, senyora Nadia Calviño, bueno, va dir que estem en una recuperació, començant una recuperació. Bueno, va fer recordar allò dels brots verds, no?, que ho deien a l'època de Zapatero. Faran falta polítiques de xoc en turisme, restauració, comerç, automoció, bé, quasi tots els sectors. Per on començar, senyor Gasol? De moment s'han concedit dos ajudes, que són 3.750 milions al sector de l'automòbil i 4.252, avui s'ha aprovat avui, al sector turisme.
Bueno, s'ha de començar pels que ho pateixen d'una manera més directa i més profunda. I aquí han estat precisament les línies de liquiditat, el renovar finançaments amb condicions especials i, per tant, tota una sèrie de xarxes de protecció. Pensi que els economistes, precisament, vam donar a conèixer ara recentment una enquesta que fem i en la que una de les coses que els preguntàvem és la caiguda de l'activitat econòmica i una part molt considerable, més del 40%, i després del 30%, diuen que es pot caure pues, entre un 5 i un 15, o sigui, entre un 10, 12 o tal, bueno, el que estan dient. Per tant, hi ha una caiguda forta de l'activitat. S'ha d'ajudar a que la gent ho passi de la millor manera possible.
Sí, sí.
Però deixi'm que digui una cosa, una realitat, i no l'hem d'enganyar. La pandèmia ens ha empobrit i ens empobrirà d'una manera asimètrica entre regions del món, entre països i entre classes socials. Això és, jo que vinc de la pagesia, com ara recentment, amb alguns pobles, a Pedrega, i els hi fa malbé la fruita. I toca qui toca. Encara que estigui assegurada la plantació, que és una mica això que m'està dient, ajudes, l'assegurança no li cobrirà ni de bon rotllo la pèrdua. En canvi, després es poden fer ajudes, per exemple, a la pagesia, per subvencionar que posin xarxes per protegir-se de la pedra. Doncs en aquesta línia és en la que s'ha de treballar. No tant a curar només la ferida, que és bo, sinó sobretot a preservar que n'hi pugui haver un altre futur.
Exacte. El coronavirus ha fet veure a tothom com hi ha una nova mobilitat, no? A totes les ciutats hem vist els carrers buits, hem vist que no funcionava res de mobilitat a les carreteres, les autopistes, etc. Com ho veu vostè, el futur, això?
Bueno, jo veig
el futur de la mobilitat.
Jo veig que el coronavirus, a part de les vides que s'han portat i dels que afortunadament ens hem estat recuperant i de, afortunadament, molta altra gent que encara que no l'ha patit, però el que ha fet és immobilitzar la gent i això és el millor que es podia fer per evitar el contagi, aquest confinament que se'n diu. Què ha posat de relleu? Que a falta de la mobilitat física de sortir pel carrer i tal, resulta que la gent ha descobert que tenia maneres de continuar fent bastantes de les seves activitats. I no parem ara la gent de fer reunions telemàtiques, moltes més, internacionals, gratuïtes, no hi ha desplaçament, etc. Per tant, és molt més eficient aquest tipus de mobilitat del confinament, o aquesta manera de fer el confinament. Però alhora, la gran oportunitat està en la mobilitat que hi haurà a l'exterior, al carrer. I aquí, jo diria que, d'una banda, s'ha de tenir molt en compte aquesta transició energètica i que ha de ser una mobilitat sostenible. I, per tant, s'ha de mirar d'evitar el màxim consum de gasoil, de gasolina, d'aquests productes contaminants. Pensi que ja fa 50 anys, quan van tirar l'Apollo 11 a arribar a la Lluna, ja ho estaven utilitzant la pila d'hidrogen.
Sí.
Doncs vol dir que Barcelona i el seu entorn crec que té una gran oportunitat per fer un gran hub de mobilitat sostenible i molt particularment pel que fa al desenvolupament del cotxe elèctric, que no té res a veure amb Nissan, que havia deixat d'invertir i havia deixat que la seva fàbrica s'envellís perquè precisament el que no feia és innovació, noves tecnologies i digitalització.
Sí, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Anton Gasol.
Molt bé.
Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. I que l'economia ens vagi molt bé a tothom, perquè ho necessitem. Bon cap de setmana i bon vespre, també.
A disposar. Gràcies.
Gràcies.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I fins aquí el programa Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, patrocinat per la Fundació La Caixa. Han participat en aquest programa el senyor Josep Roset, president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, el senyor Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola de Catalunya, el senyor Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i Anton Gasol i Magrinyà, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. El control tècnic ha estat el Toni Huguet i qui us ha parlat, Salvador Agonès. Que tinguin un bon vespre, una bona nit, que siguin feliços. Ens trobarem dijous vinent després de la revetlla de Sant Joan. Adéu-siau!
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet. Acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Sure.